TV3 Ràdio. Informatiu Matí. Anselm López.
Bon dia, són les 8 del matí d'aquest dimarts, dia 7 d'octubre, en què vos explicam que la mallorquina Reya Rigo és l'única activista espanyola de la flotilla global que continua retinguda per Israel. L'acusen d'haver agredit a una funcionària de presons, per la qual cosa han ampliat la seva detenció. Ahir, un segon grup de 27 persones va arribar a Madrid, entre elles les mallorquines Lucía Muñoz i Alejandra Martínez.
No estamos todas, que falta Reyes Rigo, que estamos preocupadas.
Fue sacada de esa habitación en un episodio de extrema violencia, arrastrada por el pelo. Se la llevaron a confinamiento solitario y no la hemos vuelto a ver.
Tot això quan avui es compleixen 2 anys de l'atemptat terrorista de Hamas en territori d'Israel, en què mataren 1.200 persones i en segrestaren 250. Són 730 dies des de l'inici de tot allò que ha vengut després, l'ofensiva israeliana a la franja, que ja deixa més de 67.000 morts. Aquesta matinada, el president dels Estats Units, Donald Trump,
I think we're doing very well and I think Hamas has been...
Ha dit que Hamas s'està portant bé i s'ha mostrat optimista sobre un acord de pau. I avui comença el Parlament el debat de política general.
És el més important de l'any, juntament amb el de pressupostos. A les 10:30, la presidenta del govern, Marga Proens, començarà el seu discurs i ho podreu seguir per IBT Ràdio. Demà serà el torn de rèplica del grup parlamentari.
Menorca i Eivissa denuncien l'abandonament del Manco, 4 menors migrants, 2 a cada illa, després d'arribar en avió.
És a dir, que els pares se'n van després d'acompanyar-los a les illes, de manera que les institucions n'han d'acabar assumint la tutela. A Mallorca, de moment, no es té cap constància de cap cas semblant.
I la Guàrdia Civil investiga si la mort d'una dona ahir a Formentera és un cas de violència de gènere.
La seva parella ha estat detinguda i s'espera que l'autòpsia pugui confirmar-ne la causa.
La policia local de Palma cerca encara el conductor que va fugir d'un accident en què va morir un home de 31 anys.
Els agents el tenen identificat. A més, el copilot del cotxe fugit, ferit també en el sinistre, va ser localitzat pels agents després de demanar una ambulància des de la barriada del Molinar.
I a la crònica de la justícia, el Tribunal Suprem ha citat per a dia 15 d'octubre l'exministre i l'exsecretari d'organització del PSOE, José Luis Ábalos, i l'endemà el seu assessor Koldo García.
I això després del darrer informe de la Unitat Central Operativa de la Guàrdia Civil, que ha detectat desemborsament de més de 95.000 euros que provendrien d'ingressos no declarats.
En els esports, l'Illes Balears Palma Futsal visita avui la pista de l'Osasuna. Miqui Tous, bon dia.
Bon dia. En partit avançat de la jornada 8, el conjunt mallorquí cercarà sumar 3 punts per poder situar-se com el líder provisional de primera divisió. Antonio Vadillo té la baixa de Piqueras i el dubtes de Fabinho i Ribillos. L'Osasuna Palma començarà a les 9 del vespre i el podreu seguir en directe per IB3 Ràdio. I en futbol, els equips balears ja saben els seus rivals a la primera eliminatòria de la Copa del Rei. El Sant Jordi rebrà l'Osasuna i el Constància també jugarà a casa contra el Girona. El Mallorca viatjarà a Sant Just i l'U d'Eivissa visitarà el camp del Quintanar del Rei. L'Atlètic Balears ho farà, s'enfrontarà al Nàstic de Tarragona i el Poblense rebrà sa Pobla al Sabadell. Aquesta eliminatòria es disputarà els dies 28, 29 i 30 d'octubre.
I pel que fa al temps, avui esperam una jornada en general tranquil·la. Pedro Roger, bon dia.
Exactament, avui esperam una jornada marcada per la calma. Tindrem un canvi de vent, aquest bufarà principalment de llebeig i ens arrossegarà una massa d'aire càlid provinent del nord d'Àfrica. Això farà que arreu del territori notem una pujada en el termòmetre, però serà més accentuada entre Menorca i la meitat nord de Mallorca, esperant que els valors més elevats d'avui girin entre els 24 i els 26 graus aproximadament. Quant al cel, no esperam precipitacions, però sí que al llarg de la jornada tindrem alternança entre sol i núvols. D'altra banda, aquest vent de llebeig bufarà fluix i això permetrà que tinguem unes condicions marítimes molt tranquil·les al sud de les illes, mentre que al nord continuarem amb les restes de maror que ens havia acompanyat durant la passada jornada. Ara mateix tenim a les Pitiuses 16 graus a Sant Antoni i 18 a Eivissa. A Mallorca, 14 graus a Alaró, 15 a Manacor i 19 al Port de Sóller. I a Menorca, 17 graus a Sant Climent i 21 a Ciutadella.
Així estan les Balears i el món quan són les 8:04, amb Rafa Andrés al control tècnic i amb Toni Escanelles, Cristina Boussam i Toni Mateu a la redacció. Escoltau l'informatiu matí.
Escoltau l'informatiu matí. I detrás ràdio.
La La mallorquina Reyes Rigo continua retinguda a Israel. Les autoritats d'aquest país han ampliat la seva detenció fins a dimecres, ja que asseguren que va mossegar una funcionària de la presó durant una revisió mèdica. La resta d'activistes de la flotilla Global Sumut, que viatjaven amb el segon grup de deportats, entre els quals dos mallorquines, dos menorquins i una eivissenca, ja són a Espanya.
La delegació del Govern Central a les Illes Balears ha confirmat que diumenge ja varen tornar una persona resident a Eivissa i una altra a Formentera amb el grup del primer 21 activistes. El 27 que faltaven per deportar varen arribar ahir vespre. Algun d'ells a l'aeroport de Madrid, on els esperaven desenes de persones. Una vegada a terra, les mallorquines Lucía Muñoz, que recorden que regidora d'Unides Podem a l'Ajuntament de Palma, i l'altra activista Alejandra Martínez varen denunciar l'absència de la veïnada de Palma de la barriada de Son Espanyolet.
No estamos todas, que falta Reyes Rigo, que estamos preocupadas por todas las compañeras que se han quedado atrás.
Y ayer por la noche nosotras estábamos en su habitación, fue sacada de esa habitación en un episodio de extrema violencia, arrastrada por el pelo, se la llevaron a confinamiento solitario y no la hemos vuelto a ver. No sabemos nada de ella y es la única ciudadana española que no ha vuelto. Y yo quiero pedir desde aquí al gobierno de España que facilite la vuelta a casa de Reyes Rigo.
Així mateix, la resta d'activistes detinguts i empresonats a Israel han denunciat tortures de baix impacte.
Pues nos han robado todas nuestras pertenencias, nos han pegado, nos han humillado, nos han torturado como también de bajo impacto con diferentes técnicas civilinas. Y bueno, todo eso ha sido antes de llegar a prisión y luego nos llevaron a prisión, nos tuvieron en una celda al descubierto. El ministro de Interior de Israel nos llamó terroristas.
A més, Lucía Muñoz lamenta que la flotilla no hagi pogut complir l'objectiu de rompre el bloqueig criminal i obrir un corredor humanitari.
I per part seva, el ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, ha assegurat que l'executiu central respondrà i acudirà a la justícia.
Las responsabilidades penales de las que hayan podido ser víctimas, hay cauces distintos para poder estudiarlas, analizarlas y responder conforme al derecho nacional e internacional.
Tot això quan aquesta matinada Donald Trump ha aplaudit les concessions que, segons el seu pare, hauria fet Hamas en les negociacions per implementar la seva proposta de pla de pau a la Franja de Gaza.
I think we're doing very well and I think Hamas has been...
Crec que Hamas, diu Trump, s'ha portat bé i espero que continuïn per aquest camí. Pens que aviat hi haurà un acord, ha dit el mandatari dels Estats Units en relació amb el primer dia de negociacions entre Hamas i Israel a Egipte.
El president dels Estats Units també ha manifestat a la premsa des del despatx oval de la Casa Blanca que Israel, diu, milers de persones volen l'alliberament dels hostatges i que el conflicte acabi. Trump també ha afegit que el primer ministre israelià, Benjamin Netanyahu, ha estat molt positiu, diu, i que en aquest moment intenta tancar un acord. Recordant que l'inici d'aquestes converses té lloc a Egipte quan fa 2 anys, precisament avui n'és l'aniversari, que es varen produir els atacs de Hamas a les poblacions israelianes properes a la frontera en la franja. Això va ser, com recordareu, 17 d'octubre de l'any 2023, quan milicians islamistes travessaren la tanca i causaren la mort de més de 1.200 persones i en segrestaren unes 250. Allò va desfermar l'ofensiva israeliana a la franja, que de moment ha deixat més de 67.000 morts.
A les converses que tenen lloc aquesta setmana no només són els Estats Units que hi fan de mediadors, sinó també Qatar i el mateix Egipte.
S'hi discuteixen els 20 punts proposats per Trump. El primer punt és l'alliberament dels hostatges israelians, vius però també els morts. El pla de Trump també proposa la desmilitarització de la franja i la possibilitat d'un futur estat palestí, una proposta que al seu moment Netanyahu ja va rebutjar.
Tot això quan avui es vota al Congrés dels Diputats la convalidació del decret llei sobre l'embargament d'armes a Israel. Podem encara no ha revelat el seu sentit del vot i assegura que no ho farà fins al final.
Informatiu Matí, IB3 Ràdio.
I aquí a les Illes, quan són les 8 i 9 minuts, vos explicam que els Consells Insulars de Menorca i Eivissa denuncien l'abandonament del Manco 4 menors migrants, 2 a cada illa, després d'arribar en avió. A Mallorca no està constància de cap cas semblant.
En el cas de la Pitiusa Major, són 2 menors del Magreb. La institució insular assegura que no és la primera vegada que això succeeix. Pel que fa a Menorca, es tracta d'un infant d'11 anys provinent del Marroc, el qual, segons les investigacions, el pare hauria deixat després d'acompanyar-lo en avió. El segon cas és el d'un jove de 16 anys senegalès que es va presentar a la comissaria de la Policia Nacional de Maó.
Els dos menors han acabat sota la tutela del Consell de Menorca, que ha vist com en els darrers mesos augmentaven els seus menors tutelats. Dels 25 que actualment tenen, 11 són migrants.
En una reunió mantinguda amb el secretari d'Estat d'Infància i de Joventut, la consellera insular de Benestar Social de Menorca, Carmen Reinés, ha mostrat la seva preocupació per aquesta nova via d'accés de menors migrants.
Han manifestat aquesta preocupació d'una altra via d'accés que ens han trobat darrerament a Menorca, que és per via aèria, que venen acompanyats d'algun familiar i que els deixen aquí, els abandonen.
I per cert, que el govern ha presentat al·legacions contra l'arribada dels primers tres menors migrants no acompanyats procedents de les Illes Canàries. Així ho ha assegurat la consellera de Famílies i Benestar Social, Sandra Fernández, precisament després d'aquesta reunió mantinguda amb el secretari d'Estat de Joventut, Rubén Pérez. La consellera lamenta que el govern espanyol no preveu que l'arxipèlag quedi exclòs de la distribució dels menors. Carme Moreno.
La conselleria ha presentat les al·legacions davant del Ministeri d'Infància i Joventut i ara està a l'espera de rebre una resposta. La consellera Fernández ha insistit que les illes no poden rebre més menors, ja que els diferents sistemes de protecció n'acullen 718 i dos de cada tres menors atesos són migrants.
Nosotros lo que hemos pedido ya es que no nos deriven más, porque incluso un menor, dos menores, en una situación tan complicada como la que tenemos, que cada día debemos atender a los menores que están llegando, que es que hay fines de semana que a lo mejor están llegando 15, 16 menores a una isla concreta y hay que darles una atención y una atención adecuada, la realidad es que no podemos atender a más menores.
Una visió ben diferent té el secretari d'Estat de Joventut de la trobada. Rubén Pérez ha assegurat que la reunió ha estat profitosa i ha dit que Madrid té la mà estesa per fer front al drama migratori. Tot i la discrepància del govern de Marga Proens, Rubén Pérez diu que l'executiu autonòmic sempre els ha traslladat que complirà amb la legalitat.
El gobierno siempre nos ha trasladado que va a ser perfecto cumplidor de la legislación y en eso nos estamos encontrando con el conjunto de las administraciones. Todas las administraciones, independientemente del grado de protesta o el grado incluso de formulación de procesos judiciales, están cumpliendo y están notificando las asignaciones.
Pérez ha dit que es tornarà a convocar una nova reunió sectorial de migracions, recordant que la darrera trobada no es va poder celebrar, ja que les illes i les altres comunitats governades pel Partit Popular es varen plantar. També ha insistit que les diferents administracions de les Balears no hauran d'emprar recursos propis per atendre els menors migrants no acompanyats.
També el govern ha presentat davant del Tribunal Suprem la primera sol·licitud de mesura cautelaríssima per suspendre els trasllats de menors no acompanyats. D'aquesta manera vol suspendre de manera immediata aquests trasllats cap a les Balears. Són les 8:13. La Guàrdia Civil investiga si la mort d'una dona diumenge es Pujols a Formentera és un cas de violència de gènere. La seva parella ha estat detinguda i s'espera que l'autòpsia pugui confirmar-ne la causa. Sí que s'ha confirmat com a cas de violència masclista l'agressió també a Pujols d'una dona que va ser apunyalada diumenge matí per la seva exparella, qui també roman detinguda a l'espera de passar a disposició judicial. La jove es troba fora de perill.
La dona està ingressada de Lucy de Son Espases en estat greu, però estable, segons han informat des del centre sanitari. La Guàrdia Civil investiga ara un cas de violència de gènere. Va ser el diumenge quan la seva exparella, un colombià de 27 anys, qui tenia un ordre d'allunyament, va irrompre a la seva feina, un hotel d'aquesta mateixa avinguda, i li va clavar dues punyalades al coll. L'home va ser detingut i està en espera de passar a disposició judicial. Li podrien imputar un delicte d'assassinat en grau de temptativa. Pel que fa a l'altre succés, ocorregut també diumenge en aquest mateix nucli, la Policia Judicial de la Guàrdia Civil i Criminalística també investiga les causes de la mort de la dona. Era una italiana, tenia 45 anys i era resident a l'illa, que va aparèixer morta al seu domicili. Fins que coneguin el resultat de l'autòpsia, no poden fer cap classe de declaració. Estan treballant en diverses hipòtesis, que sigui, per exemple, un cas de violència de gènere, és una d'elles, però també que la mort fos a causa d'haver consumit estupefaents o per una autolesió.
La delegada estatal insular Eivissa i Formentera, Raquel Guasch, ha demanat prudència i que deixin fer feina als professionals.
Doncs segueix encara el cas obert, perquè encara no s'ha determinat si podem confirmar que és o no un cas de violència de gènere. Per tant, molta precaució, perquè fins que no s'hagin fet totes les investigacions, autòpsies, etc., i no puguem dir fehementment que si ho és o no ho és, que hem de ser molt, molt prudents.
I un altre cas, també important de les darreres hores, la policia local de Palma encara cerca el conductor que la matinada de dilluns va fugir després de veure's implicat en un accident de trànsit en el qual va morir un home de 31 anys a Palma, de vora Sant Banya. Els agents ja el tenen identificat.
A més, el copilot del cotxe fugit, ferit també en aquest sinistre, va ser localitzat pels agents després de demanar una ambulància des del barri del Molinar. Segons la informació facilitada pel SAMU, el xoc entre tots dos cotxes va tenir lloc a la rotonda d'Alfant cap a Mercat Palma.
I la Guàrdia Civil investiga un jove de 20 anys resident a Eivissa per un presumpte delicte contra la seguretat viària. El radar de l'autovia de Sant Antoni el va detectar circulant a 186 km per hora en una zona limitada a 80.
Va ser divendres passat quan el dispositiu va captar la imatge del cotxe esportiu que conduïa i després va ser remesa als agents d'Eivissa per localitzar el jove, perquè es tractava d'un delicte penal i no només d'una infracció administrativa.
Ja ha quedat vist per a sentència el judici contra l'expresident del Consell de Formentera, Jaume Ferrer. En la darrera sessió ha defensat la seva actuació de no executar un ordre del Tribunal Superior de Justícia de les Balears, que obligava a demolir uns locals comercials de Sant Ferran i construir unes rondes a Sant Francesc i Espujols.
Ferrer assegurà que els recursos que va presentar contra aquesta sentència l'any 2009 tenien l'objectiu d'evitar greus perjudicis econòmics per a les arques públiques del Consell. L'expresident insular ha respost les preguntes del fiscal i la seva defensa i ha dit que va tenir la intenció de desobeir la resolució judicial, que mai va tenir aquesta intenció. Són establiments comercials que es varen construir un solar de l'antiga casa pagesa de Cases Castellones, un bé d'interès cultural enderrocat l'any 2005. La Fiscalia demana 2 anys d'inhabilitació i 5.400 euros de multa, tant per Jaume Ferrer com per qui era conseller insular de Territori en aquella època, Bartomeu Escandell.
La subhasta del bloc de pisos de l'EO, en el qual hi viuen 56 famílies, s'ha ajornat per ordre judicial. Ahir finalitzava el termini per presentar ofertes, però el jutjat suspèn la subhasta pels dubtes apareguts durant el procés.
En primer lloc, no està clar quants de pisos hi ha a l'edifici, ja que no es va certificar mai el final d'obra. Els llogaters viuen amb preocupació. La subhasta pública desitgen que sigui la Sareb qui finalment adquireixi els immobles, per així no haver de partir de casa seva. També demanen que el govern intervengui i miri de comprar l'edifici, tot i que el conseller d'Habitatge insisteix que la llei no li permet adquirir pisos amb inquilins a dins.
Escoltau l'informatiu matí d'Ivetra Ràdio.
Quan les dificultats semblen massa grans i sentim que no podem més. Quan la vida a casa nostra es complica i les forces s'acaben. Per aquests moments neix el SAIDIC, un servei pioner que dona suport a les famílies amb infants amb discapacitat intel·lectual i alteracions de conducta. I també per això reforçam el SAID amb 18.400 hores d'atenció a domicili, caps de setmana i festius, professionals que retornen calma i confiança a les llars. Quan l'ajuda arriba a casa, tot canvia. IMAS, Consell de Mallorca.
Viu l'inici de la primera divisió amb Esports 3.
Con muchísimas ganas de seguir sumando partidos en el club de mi vida.
Con muchas ganas de conocer a la afición, a los compañeros.
Está muy bien hecho un equipo para un delantero como yo.
Torna la competició i tornen les tertúlies, les prèvies, les entrevistes als protagonistes i les reflexions dels postpartits.
A IB3 Ràdio, Esports 3.
Cada migdia, de dilluns a divendres, a la 1.
Escoltau l'informatiu matí, el primer informatiu del dia d'IB3 Ràdio.
Són les 8:18 i ara parlant d'una cita destacada d'avui de matí, sobretot si vos interessa la política, perquè és el debat de política general. Comença a les 10:30 al Parlament, amb el discurs de la presidenta del govern, Marga Proens. Es preveu que sigui un debat marcat per l'enfrontament públic entre el PP i Vox. De fet, Vox avança que farà un discurs d'oposició i en les declaracions que han fet aquest dilluns tant la seva portaveu com el del PP, s'ha evidenciat una vegada més el distanciament entre totes dues formacions que, recordant, varen ser sòcies d'investidura. Per part de l'esquerra, poques expectatives sobre allò que pugui anunciar avui Proens. Marta Puyalto.
La portaveu de Vox, Manuela Cañadas, ha reclamat el compliment dels acords del pacte de pressupostos i ha tornat a carregar contra el Partit Popular pel que considera un bloqueig a la tramitació de la seva proposta de llei que vol garantir la vehicularitat del castellà a l'educació. Cañadas també acusa els populars de contradir-se i precipitar-se.
Si nosotros, para el señor Sagreras, de Partido Popular, somos un socio fiable, poco fiable, imagínese lo que pienso yo de ellos, que te dicen una cosa y la contraria el mismo día. Ya veremos luego lo que dicen los ciudadanos cuando tengamos que votar cuando ellos quieran.
El portaveu dels populars, Sebastià Sagreras, per part seva, assegura que Proens defensarà la gestió del seu govern aquests dos anys i acusa Cañadas d'encetar la campanya electoral.
No mos preocupa aquesta hostilitat que apareix, que va intensificant-se, senyora Cañadas, sobretot les darreres setmanes. Nosaltres la volem atribuir sempre des d'aquesta tranquil·litat que veus que tenim, a la suposició que té la senyora Cañadas, de que els seus de Madrid li deuen dir que comencen a goitar unes eleccions.
A l'altra banda de l'hemicicle, tant el Partit Socialista com Més per Mallorca esperen poc, diuen, del discurs de Proens. Creuen que no tractarà els principals problemes que preocupen la gent, com la manca de l'habitatge o la saturació turística. Són els socialistes Iago Negueruela i l'ecosoberanista Lluís Apesteguía.
Malauradament, la nostra previsió és que la presidenta mos parlarà molt de Pedro Sánchez, mos parlarà molt d'immigració, mos parlarà d'ocupació, no, de tots aquests temes que l'extrema dreta ha anat imposant a l'agenda política conservadora d'aquest país i molt poc dels problemes reals.
La presidenta tindrà l'oportunitat o d'hablar de los servicios públicos que ella gestiona o de hablar en materia de turismo, en materia de vivienda, de los principales temas que ella gestiona, o si lo que hará será contraponer al gobierno de España intentando un proceso de asemejarse a Ayuso.
Tant l'un com l'altre resten credibilitat a allò que pugui dir aquest dimarts la presidenta Proens. Recorden que el 2024 va anunciar una pujada de l'impost de turisme sostenible i del cànon de l'aigua als grans consumidors, dues propostes que no s'han fet realitat.
Aquest debat, que, com dèiem a titulars, és el més important de l'any, just juntament amb el de pressupostos, es podrà seguir en directe per IB3 Ràdio, IB3 Televisió i a través de la plataforma digital ib3.org. Una vegada que conclogui el discurs de la presidenta del govern, Marga Proens, el programa El Dia i Ara Anam per televisió oferiran una edició especial amb l'anàlisi i les valoracions de la societat civil sobre els principals continguts de la intervenció. Demà dimecres, la segona jornada del debat de política general, com començarà a les 9 amb les intervencions dels grups parlamentaris.
Informatiu Matí, IB3 Ràdio.
Són les 8 i 22 minuts. La nova presidenta de l'Associació de Treballadors Autònoms de les Balears es compromet a fer feina per aconseguir més facilitats per a la contractació i manca burocràcia, així com fomentar la cultura de l'emprenedoria a les escoles. Aina Morales.
Aquestes serien, segons Magda Comas, algunes de les claus per a mantenir el teixit de petites empreses que sostenen l'economia balear. La flamant presidenta d'ATA també està preocupada per la manca de relleu generacional a negocis que són viables però que necessiten autònoms al capdavant.
És un repte que assumeix, que molta il·lusió, molta responsabilitat també, convicció, perquè darrere cada autònom no només hi ha activitat econòmica, hi ha resiliència, empleo, innovació, perquè ningú autònom se quedi sense poder consolidar l'empresa. I també ens agradaria incrementar el número d'emprenedors i sobretot aquestes empreses tradicionals de tercera, quarta i quinta generació que puguin tenir també relevo. És molt important aquest relevo generacional.
A l'acte de presentació de la seva junta directiva, Comas ha estat acompanyada pel president de l'Associació Estatal d'Autònoms. Lorenzo Amor ha assegurat que la situació dels autònoms està empitjorant.
La situació per a la immensa majoria dels autònoms és peor que l'any passat. El clima d'inestabilitat, la falta d'inversió, està passant factura als autònoms. Lo he dicho antes, los autónomos trabajan de media 47 horas a la semana. Tengo que decirle, la mayoría de las bajas que tienen los autónomos son por riesgos psicosociales.
Tant Comas com Amor han lloat la quota zero que ha impulsat el govern de Marga Proens, present a l'acte.
Las Illes Balears lideramos el crecimiento de autónomos a nivel nacional en el primer semestre con un aumento de un 7,5%. Y unas cifras que no son casuales, y que yo quiero pensar que hemos contribuido a ello desde las políticas públicas y desde las políticas autonómicas que hemos puesto en marcha estos dos años.
I el sindicat USO ha convocat concentracions avui migdia a l'aeroport de Palma, el de Mahó i a 5 aeròdroms més de la península per reclamar la jubilació anticipada dels treballadors del Servei d'Assistència a Terra. Rosendo Aranega, d'USO Balears, denuncia la inhalació de gasos tòxics procedents dels avions.
Tot lo que és el motor és una bocanada de gas, de aire maloliente, que se te queda en la garganta, que luego la ropa te apesta, cuando llegas a tu casa apesta la ropa, la garganta te queda un amargor todo el turno de trabajo.
Són les 8 i 25 minuts, ara els esports.
Informatiu matí. Esports.
L'Illes Balears Palma Futsal visita avui la pista de l'Osasuna. Miqui Tous, bon dia.
Bon dia, sí, en partit avançat de la jornada 8, el conjunt mallorquí cercarà sumar els 3 punts per poder situar-se com a líder provisional de primera divisió. Antonio Vadillo té la baixa segura de Piqueras i els dubtes de Fabinho i Rivillo. Sentim el que ha dit a la prèvia el tècnic del Palma, és Antonio Vadillo.
A eso aspiramos ya mañana. ¿No? A ser líder de la competición, por lo cual también es una aspiración más que tenemos, ¿no? como equipo, y sobre todo ir sumando puntos, que es importante, ¿no? Sobre todo en la primera vuelta, que todos los equipos no estamos rodados, los primeros partidos, primeros 6, 7, 8 partidos, si sacas un buen colchón de puntos, después como que la cosa pues, parece que ya las piezas empiezan a encajar, los equipos empiezan a empacarse.
Aquest partit entre l'Osasuna i el Palma començarà a les 9 del vespre i el podreu seguir en directe per IB3 Ràdio. I en futbol, el Sant Jordi i el Constància jugaran contra un equip de primera divisió a la primera eliminatòria de la Copa del Rei. El Sant Jordi, de categoria regional, jugarà contra l'Osasuna i el Constància, de tercera divisió, contra el Girona. El Sant Jordi viurà així un moment històric, enfrontant-se per primera vegada a un equip de la màxima categoria del futbol espanyol. Sentim el davanter del conjunt mallorquí, Pedro Rodríguez.
Sí, bueno, quan hem celebrat que no mos tocava el Mallorca, perquè vulguis o no, som de la mateixa illa i sempre ha d'haver un representant de la illa i no pot haver que s'enfrentin tots de la mateixa illa per quedar un eliminat, això queda un poc feix i, bueno, hem celebrat l'Osasuna perquè era el que més important si li donàvem a l'hora d'enfrontar el mort i estic molt il·lusionat i a disfrutar-ho.
I ara el club farà feina perquè el partit es pugui disputar al municipal de Sant Jordi. Escoltam, el secretari del Sant Jordi és Xisco Jaume.
Feina n'hi ha moltíssima, però no descartant res. El primer informe preliminar que passàvem a l'Espanyola va passar filtre. Hi ha moltes coses que fer. El terreny de joc està en perfectíssimes condicions. És l'únic que compleix en el 100%. El tema de llum, d'aforament, de seguretat, tot això s'haurà de fer molta de feina. Faran l'impossible per jugar aquí. Nosaltres volem guanyar aquí a l'Osasuna. Volen guanyar aquí dintre nostre.
A més, com dèiem, el Constància també s'enfrontarà en primera i jugarà contra el Girona. Guillem Llaneres és el tècnic de l'equip inquè.
Ho han rebut amb il·lusió, amb ganes i amb moltes ganes, sobretot, de poder plantejar un partit on les complicances cauen el màxim possible a un equip que, evidentment, és un equip malament que tingui una trajectòria, una dinàmica no positiva, és un molt bon equip que m'ho posarà molt, molt, molt complicat a nosaltres.
Per part seva, el Mallorca visitarà el camp del Sant Just, equip de la regional preferent catalana, i l'U d'Eivissa jugarà contra el Quintanar del Rei, equip de segona federació. El conjunt blau-cel no supera aquesta primera ronda de la Copa del Rei des de l'any 2022. Escoltam, el tècnic de la UD és Paco Gémez.
Sabemos que va a ser un partido complicado, un partido donde ellos pues van a hacer valer su condición de local, con su gente. Es una competición muy ilusionante para todos, y sobre todo también para nosotros, porque bueno, llevamos cayendo en primera ronda demasiado tiempo, 3 años seguidos, y bueno, y nos gustaría hacer un papel muy digno en nuestra Copa, regalarle a ser posible unos buenos partidos en casa a nuestra afición también.
I pel que fa als representants balears de segona federació, l'Atlètic Balears rebrà la visita del Nàstic de Tarragona de primera federació i el Poblense també jugarà contra un equip de primera federació com és el Sabadell. Aquesta eliminatòria es disputarà els dies 28, 29 i 30 d'octubre. I acabem en tenis perquè avui hem d'estar pendents de Jaume Munar, que cercarà a les 12:30 del migdia contra Novak Djokovic donar la sorpresa i classificar-se per als quarts de final del Master 1000 de Xangai. Munar i Djokovic només s'han enfrontat una vegada durant la seva carrera esportiva. Va ser l'any 2018, el Gran Slam de Roland Garros, i el triomf va ser pel tenista serbi. En tennis, acabam el temps d'informació esportiva.
Escoltau l'informatiu matí. IB3 Ràdio.
Hem arribat a les 8:30, és moment de repassar quines seran les claus d'aquest dimarts. La mallorquina Reia Rigo continua retinguda a Israel. Les autoritats d'aquest país han ampliat la seva detenció fins a dimecres. Asseguren que va mossegar una funcionària a la presó durant una revisió mèdica.
Les activistes mallorquines, la regidora d'Unides Podem a l'Ajuntament de Palma, Lucía Muñoz, i Alejandra Martínez, en arribar a l'aeroport de Barajas, han denunciat l'absència de la veïnada de la barriada palmesana de Son Espanyola.
Això succeeix quan fa 2 anys de l'atemptat terrorista de Hamas en territori d'Israel i que desfermà l'ofensiva israeliana a la franja.
Aquesta matinada, de fet, el president dels Estats Units, Donald Trump, ha aplaudit els avanços en les negociacions sobre el seu pla de pau que ha començat a Egipte. Assegura que n'està satisfet i ha arribat a dir que Hamas es porta bé en aquestes converses.
I avui comença al Parlament el debat de política general.
És el més important de l'any, juntament amb el de pressupostos. A les 10:30 del dematí, la presidenta del govern, Marga Proens, començarà el seu discurs i ho podreu seguir per IB3 Ràdio. Demà serà el torn de rèplica del grup parlamentaris.
A les 8:45 serà el torn aquí a l'informatiu matí de la informació insular, de les desconnexions insulars. Menorca disposarà d'un nou centre d'acollida de menors. Adzel Camarasa, bon dia.
Bon dia. S'ubicarà al centre de Mahó. El projecte de reforma està enllestit. Les obres tindran un cost de 300.000 euros i servirà per acollir els menors que actualment es troben en un pis i oferir-los així un espai més ampli i acollidor. Actualment hi ha 25 menors tutelats a l'illa.
I a Eivissa, la Policia Nacional ha fet balanç positiu de la temporada. Assegura que l'índex de criminalitat ha baixat un punt. Esther de Miguel, bon dia.
Bon dia. Diu que, tot i que els furts han pujat una mica, els delictes que més han baixat han estat els robatoris amb força, amb una davallada del 25%. A més, l'índex de resolució dels delictes està per sobre del 40% i, en el cas dels robatoris amb força, en el 70%. Unes dades que es van donar a conèixer ahir durant la celebració del Dia de la Policia Nacional.
I la policia local de Palma cerca encara el conductor que va fugir d'un accident en què va morir un home de 31 anys.
Els agents el tenen identificat i, a més, el copilot del cotxe fugit, ferit també en el sinistre, va ser localitzat pels agents després de demanar una ambulància des de la barriada del Molinar.
Segons el Consell de Mallorca, la majoria dels anuncis de lloguer turístic de l'illa compleixen els requisits. Guillermo Ortego, bon dia.
Bon dia. Dels 1.300 que hi figuren, només l'1% diuen són il·legals, dades que no consonen amb el llistat elaborat pel Ministeri d'Habitatge. Mentrestant, els socialistes del Consell exigeixen a l'equip de govern que actuï davant la crisi d'habitatge i la cohabitació forçosa.
I com dèiem, aquest dimarts fa 2 anys que de l'atac terrorista de Hamas sobre Israel, i en parlam, en feim memòria, repassam aquests 2 anys de conflicte.
Escoltau l'informatiu matí, el primer informatiu del dia d'IB3 Ràdio.
Perquè parlàvem d'avenços en les negociacions entre Israel i Hamas just el dia en què es compleixen 2 anys d'aquest moment.
Ezrachei Israel, anachu bemilchama.
2 anys d'ençà que el primer ministre d'Israel, Benjamin Netanyahu, va declarar la guerra a Hamas després que el grup islamista va atacar el seu país. Va ser dia 7 d'octubre del 2023. Hamas va llançar centenars de coets sobre territori israelià des de la franja i va aconseguir creuar les fronteres. En total, varen matar 1.195 persones, entre les quals la matança de més de 350 joves, que eren en un festival de música. També varen endur-se a Gaza més de 250 hostatges, que han tingut un pes molt important en el conflicte, ja que Israel ha justificat la necessitat d'alliberar-los per dur a terme una contraofensiva sobre la franja. Cristina.
L'atac del 7 d'octubre va ser el desencadenant d'una resposta sense precedents per part de l'exèrcit d'Israel i que s'emmarca dins de 7 dècades de conflicte àrab-israelià, unes hostilitats desiguals, tenint en compte la gran potència de les forces armades israelianes i la precarietat de mitjans palestins que a Gaza viuen un bloqueig total des del 2007 i a Cisjordània han vist com s'han multiplicat els assentaments israelians. No hi havia precedents, però, de tot el que ha passat d'ençà de fa 2 anys.
L'ofensiva comandada pel primer ministre d'Israel, Benjamin Netanyahu, s'ha saldat amb la mort de més de 67.000 persones, 728 dies d'aquest so constant a la Franja de Gaza. A banda dels milenars de morts i la destrucció del territori, el conflicte ha anat de la mà de les tensions internacionals.
França, el Regne Unit, el Canadà, Austràlia varen reconèixer fa poc l'estat palestí i ho varen fer durant l'Assemblea General de l'ONU. Fa més d'un any, dia 28 de maig de l'any passat, el va reconèixer el president del govern espanyol, Pedro Sánchez.
Se trata de una decisión histórica que tiene un único objetivo y es el de contribuir a que israelíes y palestinos alcancen la paz.
Una decisió que va derivar en una tensió permanent i creixent entre Espanya i Israel. Un dels darrers episodis va ser fa un mes, quan Sánchez va anunciar un paquet de mesures contra Israel. Davant d'aquesta decisió, l'administració de Netanyahu va acusar l'executiu espanyol de liderar una línia hostil contra el seu país amb una retòrica carregada d'odi, a més de prohibir l'entrada a la vicepresidenta segona del govern, Yolanda Díaz, i a la ministra de Joventut i Infància, Sira Rego, al seu país, a Israel. Les protestes pro-Palestina que varen obligar a suspendre la darrera etapa de la Vuelta Ciclista també varen atiar el foc. El president espanyol va defensar les protestes i el ministre d'Exteriors d'Israel, Gideon Saar, d'això.
Mr. Sánchez and his communist ministers encouraged violence.
L'acusar de normalitzar la violència política i d'animar a sabotejar aquesta prova ciclista.
Però aquests 2 anys també ens ha deixat moments que es podrien qualificar d'històrics en l'àmbit internacional.
Així és, Anselm, les Nacions Unides han conclòs que Israel ha comès genocidi contra la població a Gaza.
Genocide is occurring in Gaza.
També hem vist el representant palestí a l'ONU, Riyad Mansour, plorant durant un discurs davant el Consell de Seguretat de les Nacions Unides. I en contraposició a aquest so, aquesta imatge certament devastadora, el president dels Estats Units, per altra banda, publicà, abans que això succeís, a les seves xarxes socials un polèmic vídeo generat amb intel·ligència artificial sobre com imagina ell el futur de Gaza i mostrava un paradís turístic amb gratacels, iots i fins i tot amb una estàtua daurada del mateix Trump, una declaració d'intencions de convertir-la en el que va anomenar la Riviera de l'Orient Mitjà. I tot això acompanyat d'una onada de protestes en contra del genocidi arreu del món, especialment multitudinàries a Itàlia, Turquia o Austràlia.
Hem de dir que 2 anys després, aquesta matinada hem estat pendents encara de les possibles negociacions, dels possibles acostaments entre les parts negociadores. Hem de dir que Donald Trump ha aplaudit els avenços que diu que s'estan fent, assegura que està satisfet i ha arribat a dir que Hamas es porta bé a les converses de pau que estan tenint lloc a Egipte. Sigui com sigui, hem parlat amb el catedràtic de Dret Internacional Públic de la UIB, Joan David Jané, que ha afirmat en una entrevista a l'Informatiu Matí que és veritat que són unes converses peculiars, ja que les dues parts implicades estan en sales diferents i no debaten cara a cara. Ara bé, diu que suposa una passa endavant pel que fa a la resolució del conflicte.
El fet de que siguin unes converses que les distintes un punt que les distintes parts han acceptat, bé, ja suposa d'alguna manera un pas endavant i després s'haurà de veure si això arriba a bon port, no? Perquè no són 20 punts que Donald Trump va posar damunt la taula, alguns d'ells són acceptats per Hamas, altres no, i s'haurà de veure com acaba aquesta negociació.
Són les 8:39.
1, 2, 3, 4. Ja som aquí, ja hem arribat.
Puc fer una pregunta? Sí, la sèrie aquella de
Changuito se ha muerto.
Sí, Changuito se ha muerto.
Changuito. Perdó,
no, en Chanquete, pobre no. Xanguito.
Està bé.
I Juanjo.
No, ja m'ha veu cap. Ara, sí, ara sí, tenim el que no està en dàtil.
Ah, ah no. Igual que és meu cap. El meu cap també se n'humia dàtil.
Que m'estàs contant?
Sí, 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 que part. Bueno. S'ha morit també.
Oh, no, el meu és viu. M'ha intentat espirar.
De dilluns a divendres a les 8 del vespre, Xiu Xiu, amb Inés Mateu i Xavi Oliver. A IB3 Ràdio.
Hi ha una dita que diu que quan plou, que re banyat, que l'ha xixut. Però nosaltres, això és en revés, perquè quan plou, nosaltres és quan venen per aigües.
Emblemàtics, el programa d'IB3 Ràdio que t'acosta al passat i al present dels establiments comercials de les illes.
Varen venir a Eivissa, varen comprar una furgoneta, la varen transformar per vendre gelats.
Jo baixava en cases nova allà davant. I un home se'n va anar allà darrere, se va llevar tot i anava així sense res. Sempre deia les campanetes.
Dissabte a les 10 del vespre, Emblemàtics, amb Toni Traveria.
A IB3 Ràdio, Informatiu Matí. La primera cita amb les notícies del dia.
Falten 20 minuts per les 9 del matí. Ara repassam els principals titulars de la informació estatal i internacional en 5 minutets. El Tribunal Suprem ha citat per a dia 15 d'octubre l'exministre José Luis Ábalos i l'endemà, dia 16, el seu assessor Coldo García. Tot després del darrer informe de la UCO, la Unitat Central Operativa de la Guàrdia Civil, que ha detectat desemborsaments de més de 95.000 euros que provendrien d'ingressos no declarats.
El magistrat Leopoldo Puente considera que l'informe aprofundeix en els indicis de criminalitat que ja constaven en aquest procediment. A més, apunta que tots dos podrien haver mantingut entre ells mètodes no transparents de comunicació dels seus respectius patrimonis, rebent ingressos irregulars de procedència desconeguda i que podrien ser fruit de la comissió de greus delictes penals al qual se'ls atribueixen. Recorden que, segons l'informe, els presumptes implicats de la trama utilitzaven paraules clau, com ara xistorra, lletugues o capses de folis per referir-se als bitllets que manejaven, un fet que entenen que demostra la voluntat d'ocultar l'existència d'aquest dobbés en efectiu.
Segons ha dit Ábalos, aquestes darreres hores, aquestes xistorres eren literals, és a dir, realment parlaven de menjar. Això sempre segons la seva versió. I sobre un cas que també ha estat polèmic, la Fiscalia torna a demanar l'arxivament de la causa contra Begoña Gómez per presumpte tràfic d'influències i altres delictes. El Ministeri Públic alega que la seva relació conjugal amb el president del govern central, Pedro Sánchez, no es pot traduir en un suposat fet delictiu.
Això va ser en la vista d'ahir a hora baixa, quan Begoña Gómez va tornar a deixar plantat el jutge Juan Carlos Peinado. Sí que hi va assistir la defensa de la dona del president del govern central, de Pedro Sánchez, que demana al jutge que s'informi sobre anteriors assistents d'altres parelles de presidents de l'executiu espanyol. Javier Pérez Roldán és l'advocat de l'acusació particular que representa l'associació d'extrema dreta d'Azteoir.
Las únicas valoraciones que hacemos es que, sinceramente, el gobierno pues está buscando disculpas para no hablar de lo que se tiene que hablar. Y es que tiene miedo a los informes de la UCO, tiene miedo a los jueces, tiene miedo al jurado, bueno, y tiene miedo al final a la verdad.
I precisament el president del govern central, Pedro Sánchez, ha remès una carta a 4 comunitats autònomes, entre les quals les Balears, per exigir-les que garanteixin el dret a l'avortament de les dones en la sanitat pública. Insta aquestes comunitats a posar en marxa el registre d'objectors de consciència, tal com marca la llei.
La consellera de Salut, Manuela García, afirma que el govern elabora el decret que en farà possible el registre, però encara queda tot un procés burocràtic que n'endarrereix el procediment. Així tot, confia tenir-lo enllestit en els 3 mesos de termini que ha donat el govern central.
Aquí, en Baleares, está absolutamente garantizado en todos y cada uno de los centros de sanitarios públicos. No hemos modificado ningún protocolo y, por lo tanto, está garantizado en todos los centros públicos de Baleares, que es lo que se busca.
La missiva també ha estat enviada a Astúries, Aragó i a Madrid i adverteix els caps dels executius de que si d'aquí a 3 mesos no han creat aquest registre d'objectors de consciència, s'activaran mecanismes legals oportuns per exigir-ne el compliment.
I el Ministeri de Sanitat exigeix a Andalusia informes sobre el triatge de càncer de mama dels darrers 5 anys després de les greus errades, mentre Facua exigeix la dimissió de la consellera.
L'Organització de Consumidors ha posat en marxa una plataforma d'afectades per la negligència del sistema examen de l'ús de salut en la comunicació dels resultats de les mamografies, que en alguns casos es van trobar fins a 2 anys. Segons el portaveu de Facua, les disculpes del govern de Juanma Moreno Bonilla, després de donar fins a 4 versions diferents, ja no tenen cap sentit.
I a la crònica internacional, el primer ministre en funcions de França, Sébastien Lecornu, ha acceptat l'encàrrec del president Emmanuel Macron i treballa a contrarrellotge en les negociacions amb partits fins dimecres. L'objectiu és trobar una plataforma d'acció per donar estabilitat al país després que Lecornu dimitís ahir de matí.
Fa un mes que el primer ministre va assumir el càrrec, diumenge conformava el seu gabinet en només 27 dies del front. És el quart ministre que ha estat a punt de perdre Macron en manco de 2 anys. Davant d'aquesta situació, la líder de l'agrupació nacional, Marine Le Pen, ha instat Macron a dimitir o dissoldre l'assemblea. Això mentre la França insumissa ha anunciat que presentarà una moció de destitució contra el president.
D'aquí uns segons arribarem a les 8:45. Ara vos deixam amb 10 minuts per la informació de proximitat amb les notícies de cada illa a les edicions insulars de l'Informatiu Matí.
Tres Ràdio, Informatiu Matí, Edició Mallorca, Guillermo Ortega.
Són les 8:45. Bon dia. El Consell Insular assegura que la majoria dels anuncis de lloguer turístic de l'illa compleixen els requisits dels 1.300 que hi figuren. Només l'1% diuen són il·legals, dades que no consonen amb el llistat elaborat pel Ministeri d'Habitatge. Tot d'una en parlam. Abans, però, volem saber com es circula aquesta hora per les carreteres de l'illa. Per això connectam amb la Direcció General de Trànsit, Dani Fornés. Bon dia.
Què tal? Molt bon dia. Pues circulació complicada ara mateix a la via de Cintura, en sentit Andrat, s'ha hagut una petita topada a l'altura de les piscines de Son Hugo i això està ocasionant més retenció de l'habitual en aquest moment. Ara mateix, pràcticament des de l'entrada, des de l'autopista de Lluc Major, a la via de Cintura ja trobaran la circulació lenta fins aquí, fins a les piscines de Son Hugo. També les retencions habituals a l'arribada a Palma, des de l'autopista d'Inca i també del túnel de Gènova en sentit aeroport, a la via de Cintura hi trobaran també algo de circulació lenta. La gent que ve també de la carretera de Manacor, centrada a Palma, també retencions, així és que és tot per el moment. Molt bon dia.
Gràcies, Dani. Amb Ivan López, del control tècnic, fem una aturada per la publicitat i continuem.
L'actualitat insular, amb els serveis informatius d'IV3 Ràdio.
Mallorca és ca nostra. I vivim amb orgull i responsabilitat. La volem compartir, sí, però amb respecte i cura. La cuidam i volem que qui vengui la cuidi amb nosaltres. Mallorca no es visita, es comparteix. Mallorca és ca nostra. Informació oferida per la Fundació Turisme Responsable de Mallorca del Consell de Mallorca.
L'actualitat de Mallorca a l'Informatiu Matí. Serveis informatius d'IV3 Ràdio.
Ho dèiem al començament. Segons el Consell de Mallorca, la majoria dels anuncis de lloguer turístic de l'illa compleixen, volen dir, els requisits. Olivia Navarro, bon dia.
Bon dia. Dels 1.300 que hi figuren, només l'1% diuen són il·legals. Són dades, però, que no consonen amb el llistat elaborat pel Ministeri d'Habitatge. Marcial Rodríguez és el conseller insular de Turisme.
Desde la perspectiva de legalidad turística, para nosotros casi todos son legales. A partir de aquí nos pondremos en contacto a través de nuestro gobierno balear con el ministerio para seguir profundizando en ciertas informaciones que aparecen en ese listado que no nos cuadra o no nos encaja con nuestra valoración turística.
Mentrestant, el Partit Socialista del Consell exigeix a l'equip de govern que actuï davant la crisi d'habitatge i la cohabitació forçosa, una situació de cada vegada més habitual a les illes.
Els socialistes han destacat que, segons les dades de l'Institut Nacional d'Estadística, a Mallorca hi ha 25.000 llars sobreocupades, a la majoria de les quals hi viuen diferents nuclis familiars sense parentiu. El portaveu del grup socialista, Joan Ferrer, ha posat l'accent en les situacions de vulnerabilitat extrema.
Aquest fenomen que obliga a milers de famílies a haver de compartir una mateixa llar, haver de compartir 2-3 famílies diferents sense cap mena de vincle entre elles, i per poder actuar primer cal fer un cens. Per tant, demanant que el Consell de Mallorca comenci a fer un cens real d'aquesta problemàtica.
El PSI presentarà una moció dijous al ple del Consell, la qual també demanarà la creació d'una oficina d'habitatge real, més recursos residencials temporals i d'urgència i declarar Mallorca com a zona de mercat residencial tensionat, entre d'altres.
I en la mateixa línia, el PSI d'acord demana que es tanquin els prop de 700 allotjaments il·legals detectats a la plataforma Airbnb i es posin sancions, uns doblers que afirma que es podrien destinar a la construcció d'uns 300 habitatges de protecció pública.
Una mesura que han registrat el Consell de Mallorca que consideren que ajudaria alguns ciutadans de Palma, ja que es podrien aconseguir 55 milions d'euros per fer tot aquest habitatge públic. Xisco Ducros és el portaveu del PSI Pacord.
Nosotros lo que planteamos desde el Partido Socialista es que con estas multas, estamos hablando de unas multas que llegarían a los 55 millones de euros, ese dinero que se recaude por parte de la Administración se destine precisamente a la construcción de vivienda pública. Vivienda pública que en este caso supondrían unas 300 viviendas y si conseguimos también la recuperación de estos 700 inmuebles que ahora se están destinando de manera ilegal al alquiler turístico, tendríamos 1.000 viviendas.
Els socialistes demanen que Palma sigui declarada zona tensada perquè els ciutadans puguin accedir així a un habitatge a preu just.
8 i 50 minuts, més qüestions. A Sa Pobla ja han acabat les obres de remodelació urbana que s'han duit a terme amb finançament europeu. Es tracta d'un conjunt d'actuacions que han suposat una inversió de més de 2 milions d'euros.
Al carrer Comerç s'han eixamplat les voreres, s'ha millorat la il·luminació, s'han substituït les conduccions d'aigua potable i s'han sembrat arbres que proporcionen ombra. En paral·lel també s'ha completat la creació d'una nova zona verda i de descans al solar de l'antic quarter de la Guàrdia Civil. Finalment, el carrer Fadrins ha estat d'una profunda remodelació per millorar-ne l'accessibilitat. Biel Ferragut, Batlle de Sa Pobla, Jaume Bausà, conseller de Turisme.
L'antic quarter de la Guàrdia Civil era un projecte que es va fer fa més de 10 anys ja, i el teníem a l'espera de subvencions, i aquests altres dos projectes que també han servit per fer un esponjament i donar vida al nostre poble.
Inversions des de l'àmbit turístic, allà on hi participen totes les administracions i que aquestes inversions també aniran per resident.
Per la mare dels fems dels animals, que fa mala olor, però que aquesta mala olor no és il·legal. Així ho ha constatat la Conselleria d'Agricultura en favor dels pagesos que adoben la terra amb fems. El govern constata que de cada vegada més gent habita fora vila i que les queixes pels renous i els pudors van en augment.
Els pagesos voldrien més fems dels que tenen, els veïnats, en canvi, no. És Biel Barceló, pagès de la finca Sant Martí a Vilafranca.
Tothom avui en dia és molt natural i molt ecològic i tot, i quan senten la merda ningú vol ser ecològic.
En aquesta finca de Vilafranca engreixen porcs amb el cereal que sembren. Es queden tot el fems de la granja amb els quals fertilitzen la terra. I els fem, efectivament, fa olor.
Aquesta olor, per bé que ho facis, dura 400 dies. També el que ajuda molt és el vent. Si fa vent, la s'endun fora i arriba més en fora, arriba més gent.
Gent que mai no havia habitat a fora vila i, en alguns casos, gent amb baixa tolerància als efectes de l'activitat agrícola i ramadera. Joan Simonet, conseller d'Agricultura, Pesca i Medi Natural.
Fora vila hi ha animals, hi ha renous, hi ha formes de fer feina i, per ells, no és un tema bucòlic. Això no és un Arcàdia feliç en el qual tot fa bona olor, on tot està perfecte. No, hi ha unes feines i generen unes situacions que la gent que no ho coneix li sorprenen, però realment això és el que s'ha de fer en el fora vila.
El mateix conseller, director general d'Agricultura, organitzacions agràries i cooperatives han escenificat la contundència del missatge. Els fems fa pudor, però és legal com adob. Fernando Fernández, director general d'Agricultura.
Hay toda una normativa bastante rigurosa con libros que es posible controlar y que nosotros controlamos dentro de nuestros planes de actuación como dirección general.
De fet, per evitar inspeccions innecessàries, als ajuntaments se'ls ha facilitat una guia perquè coneguin si un pagès s'ha extralimitat.
I més qüestions. El Partit Popular presentarà una moció en el ple del Consell de dijous per tornar a demanar a Madrid que retornin a Mallorca els bous de Costitx. Recordem que aquestes tres figures de bronze es van trobar al santuari de Son Corró fa 130 anys i van ser adquirits pel Museu Arqueològic Nacional.
Els populars asseguren que no tenen cap resposta del Ministeri de Cultura sobre la qüestió, una reivindicació històrica per tractar-se, ha remarcat la consellera insular Magdalena García, de peces amb un interès arquitectònic, cultural i històric molt important.
Però el tema està bastant aturat i nosaltres, doncs, una vegada més, volem posar damunt la taula aquest tema per a mem si és possible que el Ministeri desbloquegi aquest assumpte i d'una vegada per totes, doncs, sigui una realitat que els bous de Costitx venguin a la nostra illa de Mallorca.
Els bous de Costitx són considerats un dels testimonis més destacables de culte al bou, una de les pràctiques religioses de l'home talaiòtic.
I d'altra banda, el PI reclama un comissionat europeu per afrontar la crisi migratòria que viu l'illa. La formació defensa que la Unió Europea desplegui Frontex i que l'Estat multipliqui els esforços contra les màfies per aconseguir una política migratòria real i efectiva.
Proposta per les Illes presentarà també dijous al ple del Consell una moció per reclamar la creació d'un comissionat europeu que estudiï i afronti la crisi migratòria que pateixen les Balears. La formació alerta que la denominada ruta migratòria balear ja és una realitat consolidada i diu que insostenible. Des de principi d'any han arribat més de 5.000 persones migrants. D'aquesta manera, és el portaveu Antoni Sales.
S'envia un comissionat per estudiar la situació migratòria que tenim aquí a les illes, perquè és necessari afrontar els temes de migració des de la lògica, saber quines dades tenim, saber la situació i que la Unió Europea s'impliqui i a la vegada fa implicar l'Estat. Que és imprescindible que hi hagi una política única migratòria i efectiva entre l'Estat espanyol, la Unió Europea i els altres estats membres.
I un darrer punt, perquè ja s'ha obert el termini d'inscripcions per cantar l'Escolania dels Vermells de la Seu dirigit a infants d'entre 7 i 13 anys. D'aquesta manera arribam a les 8:55 minuts. Continua la informació aquí a IBT Ràdio.
Escoltau l'informatiu matí. IB3 Ràdio.
Falten 5 minuts per les 9 del matí. Ara l'informatiu matí vos aprofitant per fer-vos algunes propostes.
La respuesta siempre será sí. No hay alternativa. Si la hubiera no me gustaría.
I la primera d'avui mateix al Paraíso Beach d'Alcúdia.
Efectivament, a partir de les 7:30 de l'hora baixa. Nacho Vegas amb la seva inseparable Marcela Ceraolo, amb músiques pròpies i apropiades a tot, com per exemple el funk, la bossa nova o l'acoustic house. I anem ja a divendres amb una altra proposta, perquè en es gremi a Palma, i per això sona aquest tema de fons, tenir una festa indie, no amb Bizal, evidentment, però sí amb un dels millors tributs que han fet molta feina al llarg d'aquest estiu i han estat a moltes de les rebel·les de l'estiu, un que du per nom, precisament, el de la cançó que sona de fons, La Mujer de Verde. Acompanyaran a damunt l'escenari Super Submarina DJs, que, evidentment, posen temes d'aquest gran grup desaparegut i que encara, després de l'accident que van tenir, encara s'espera que puguin tornar algun dia, potser, als escenaris. Encara divendres, BB arriba, per sorpresa, podrien dir, en una minigira per Espanya per celebrar els 20 anys del que va ser el seu primer disc i èxit, el Pa Fuera Telaranyes, allà on hi havia aquell mític tema Malo, que encara, per desgràcia, està vigent. Una gira internacional que l'ha duit per Mèxic, l'Argentina, Xile, Uruguai, els Estats Units i fins i tot Puerto Rico, i per sort Palma, a l'Auditorium, a partir de les 9 de la nit. I dissabte... Arriben aquests que sonen de fons. És una de les bandes del moment, podrien dir, el panorama de la música independent. En parlàvem just abans amb aquesta festa indie que dèiem al principi. Idò, seran el Trui Teatre... Serà, com dèiem, aquest dissabte, a partir de les 9 de la nit, i en un concert que forma part d'un tour que es diu Hotel Tour, com el seu disc. Són madrilenys, són Carolina de Juan amb la seva veu inconfusible, i amb ella Paco López, Ecaín Elorza i David Xulés, que, a banda dels instruments, presenten aquest joc de veus que tant agrada al públic. Segurament és un dels plats forts de la setmana. Venen fent un disco per any, pràcticament des de l'any 2000, que és quan es van fundar, i enguany proposen aquest Hotel Morgan. Morgan és el nom del grup, evidentment. Un nou àlbum que ja és una realitat després d'embarcar-se en un llarg i fructífer viatge per carretera que feren fins a Noruega, ni més ni manco, des de Madrid. Allà varen donar forma als Ocean Studio, als Ocean Sound Studio, un dels estudis més reconeguts d'Europa, en aquest darrer disc. Un nou joc de melodies que desprenen màgia, que segueixen avançant en la seva carrera. I encara una més, també per dissabte, perquè si vos agrada el jazz, aquesta cita és imprescindible. Música.
dies, que serà la 18a edició del Jazz Weyer Festival, que sempre du grans estrelles del firmament jazzístic. Dissabte i d'or arriba l'actuació d'un dels grans, de Fred Hirsch, que sentim de fons, i el du i ve amb un espectacle anomenat Silent Listening, amb el qual gira per tot el món i que l'ha duit també. I, per sort, a Mallorca, serà en concret al Museu del Baluart i obrirà les portes a les 8 del vespre. Un apunt més interessant, en aquest cas, pels mallorquins, perquè, a més, estarà acompanyat o talonejat ni més ni manco que pel guitarrista manacorí Damià Timoner. I sí, Timoner és un dels guitarristes de referència, no només de Manacor, sinó també de tota Mallorca, i que aconsegueix ficar-se en aquest Jazz Weyer Festival ni més ni manco, i estarà amb un pianista també de referència, com és Fred Hirsch, amb aquest cas mundial i reconegut per la seva influència no només al nou jazz, sinó també a les següents generacions de pianistes a dins del gènere.
A les 9, ara resumim quins són els temes més destacats d'aquest matí de dimarts. La mallorquina Reyes Rigo continua retinguda a Israel. Les autoritats d'aquest país han ampliat la seva detenció fins a dimecres. Asseguren que va mossegar una funcionària de la presó durant una revisió mèdica.
Les activistes mallorquines, la regidora d'Unides Podem a l'Ajuntament de Palma, Lucía Muñoz, i també Alejandra Martínez, en arribar a l'aeroport de Barajas, han denunciat l'absència de la veïnada de la barriada palmesana de Son Espanyolet.
No estamos todas, que falta Reyes Rigo, que estamos preocupadas por todas las compañeras que se han quedado atrás.
Ayer por la noche nosotras estábamos en su habitación, fue sacada de esa habitación en un episodio de extrema violencia, arrastrada por el pelo, se la llevaron a confinamiento solitario y no la hemos vuelto a ver. No sabemos nada de ella y es la única ciudadana española que no ha vuelto, y yo quiero pedir desde aquí al gobierno de España que